El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
A Barcelona, el govern municipal proposa fer una consulta sobre la gestió pública de l'aigua. N'hem parlat algunes vegades aquí amb diferents alcaldes de diferents ajuntaments. I una altra consulta a Barcelona també sobre el canvi de nom de la plaça Antonio López. La multiconsulta s'ha de votar al ple de demà divendres. La plataforma Aigües Vida i la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes exigeixen al PSC i al PDeCAT que votin a favor d'aquesta multiconsulta. Esquerra i la CUP hi votaran a favor, això ja se sap. Partit Popular i Ciutadans hi votaran en contra. Jaume Asens, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica, i bon dia també a més de 8.000 hondurenys que viuen a Barcelona.
Sí, noi,
forta per ells.
Era realment un testimoni per adonar-nos-en de que la gent, quan fuig dels seus països, fuig moltes vegades de situacions de violència estructural, en aquest cas, no? De la violència del sistema que no els dona oportunitat. Feies fareir quan la senties, Jaume, dient... jo ja he viscut, tinc 40 anys, saps? Com dient, jo ja he acabat, no? I ara m'he de preocupar dels meus fills.
Pell de gallina.
Absolutament. Escolta, Jaume, hores d'ara, aquesta multiconsulta que s'ha de votar al ple de demà divendres tirarà endavant perquè els veïnats de Barcelona han de poder decidir sobre la municipalització de l'aigua. Està clar que tiri endavant, això?
Doncs no està clar, hores d'ara. Està clar que els serveis jurídics... diuen que s'ha vulnerat el dret d'aquestes entitats, que l'anterior cop que es va portar a votació es va actuar de forma il·legal, es va sortir del marc legal previst en el reglament i que, per tant, l'única opció és votar favorablement, perquè és un dret que està regulat en el reglament que han aprovat i que té a veure amb una promesa que nosaltres vam fer, que és intentar que cada any hi hagin consultes durant el mes d'abril, no? Venim de 30 anys on només hi ha hagut una consulta i, com tothom sap, es va fent certes irregularitats. Mm. I aquestes dues entitats, aquests dos grups promotors, han passat tots els tràmits, han tingut l'aval dels serveis jurídics, del secretari, i, per tant, tenen dret a que es consulti a la ciutadania, no? I nosaltres el que diem és que els partits polítics han de representar la ciutadania, però no poden substituir-la quan hi ha mecanismes de democràcia directa que estan regulats, no? Ho deia Hannah Arendt, no? La democràcia és oferir espai públic als representants del poble, però també, a vegades, al poble mateix.
Per tant, l'esperança és veure demà quines són les posicions. Si realment això tirés endavant, voldria dir que PDeCAT i PSC votarien a favor, no?
Sí, nosaltres, sobretot, el cas del PSC té uns vincles molt forts amb certs lobbies del poder, no dic res que no se sàpiga públicament, i en el cas del PDeCAT nosaltres els intentem interpel·lar amb la qüestió del dret a decidir. Ens sembla com incongruent, o fins i tot m'atreviria a dir que hipòcrita, que aquells que defensen el dret a decidir sobre els catalans en la qüestió de la independència després neguin aquest dret a decidir els veïns i les veïnes de Barcelona sobre qüestions municipals. Això no té coherència. No es poden convertir en censors en funció de les preguntes si els agraden més o menys. Hem creat un mecanisme i, per tant, aquest mecanisme els ciutadans tenen dret a utilitzar-ho. No poden bloquejar-ho perquè ells no vulguin que es pregunti sobre la municipalització de l'aigua. Per nosaltres és un despropòsit i un reflex o un recel de partitocràcia que hauríem de superar.
Aprofitant que en Jaume Asens avui és a l'antena, hi ha diverses qüestions d'actualitat que afecten també alguns dels projectes. En aquest cas, un que és especialment sensible aquests dies quan estem sentint declaracions parlant de cops d'estat i parlant d'autoritarisme, no? Barcelona ha obert una via per reconèixer els represaliats durant els últims anys del franquisme, els últims. Qui pot reclamar aquest reconeixement i com i quan s'ha de fer? Jaume Asens.
Sí, doncs la veritat és que avui ho portem d'aquí un parell d'hores. Serà aprovat per la Comissió de Govern, és una iniciativa que començarà el seu curs a partir d'avui, i la voluntat és crear, com deies, una comissió de valoració del tardofranquisme, que és un organisme format per psicòlegs, historiadors, advocats. A nosaltres ens agradaria que un dels advocats fos l'Agustí Matamala, i que tindrà com a funció investigar els crims del franquisme, que és el que no han fet els tribunals espanyols encara, no? I escoltar a les víctimes que van ser represaliades per la seva lluita antifranquista. Aquest material, amb el seu permís, aquestes gravacions, després ens servirà per fomentar una ciutadania democràtica, per fer pedagogia, i finalment aquesta comissió el que farà és emetre un veredicte, emetre un dictamen, on es reconeixerà a les persones que han sigut represaliades oficialment la seva condició de represaliats. Aquesta és una reivindicació de tota la gent que ha participat, no? Que participa quotidianament en la lluita contra la impunitat del franquisme. I això es podrà fer, doncs, es podrà fer aquesta sol·licitud a la UND, a la nostra seu de l'Ajuntament, de l'Oficina de Discriminació, i ho podran fer tots els veïns i les veïnes de Barcelona, però el que volem és que s'estengui a altres administracions, que pugui fer altres ajuntaments, arribant a un acord amb nosaltres, perquè nosaltres oferim l'eina, perquè no es tracta que només tingui un dret només pels veïns de Barcelona, però és l'àmbit competencial en què podem actuar nosaltres.
Més qüestions, Jaume Asens. Ahir vam sentir com el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, recordava en la seu del Congrés que no hi ha rebel·lió, i citava Federico Trillo, si no hi ha hagut alçament amb armes d'una manera o encapdillada per un militar, encara que hi hagi població civil, i per tant d'alguna manera Pedro Sánchez ahir indirectament estava marcant una posició del govern espanyol respecte a la no rebel·lió com a causa dins dels tribunals. Ho vau interpretar així?
Sí, jo crec que hem d'interpretar-ho com un pas tímid, però tímid per nosaltres, els catalans, però valent en el context espanyol, i que va en la direcció de crear, crec, un clima de diàleg que ha de ser previ a una futura negociació per on es pugui parlar de tot, del dret a autodeterminació, dels presos, de totes les qüestions que estan sobre la taula, no? Però hem de crear primer una relació de confiança, no? Primer hem de crear el marc del diàleg, no? D'un diàleg sincer, i un diàleg sincer passa per, sobretot per reconèixer les raons de l'altre, i reconèixer les raons de l'altre no vol dir compartir ni tan sols apreciar, això ho deia fa poc el Jordi Muñoz en un article, però sí que implica reconèixer la seva legitimitat i en darrera instància la seva racionalitat, i crec que ens marca un camí i evidentment han de venir més gestos en aquesta direcció que permetin al PDeCAT i Esquerra doncs en un moment donat poder-se sentar a negociar amb ells els pressupostos, no?
Sí, però amb això diguem que no n'hi hauria prou. Pablo Iglesias va ser a la presó de Lledoners, va parlar per telèfon llargament amb Carles Puigdemont també, per tant va veure tant Oriol Junqueras com en el cas d'aquesta conversa telefònica amb Carles Puigdemont, però és evident que parlant de pressupostos només no n'hi haurà prou per activar aquest diàleg i el poder parlar de tot, no?
Evidentment, no n'hi ha prou, calen altres gestos, hi ha temps, però jo crec que estem en un context complicat on hem d'aprendre a cooperar malgrat les diferències, i si no estem d'acord amb tot, perquè estar d'acord amb tot és impossible en aquest primer moment, que no estiguem d'acord amb alguna qüestió no pot ser una excusa per no avançar en una altra, perquè cada pas que fem en aquesta direcció és un pas que també ens apropa més a una agenda de diàleg. És a dir, que vull dir que potser ens podem posar més fàcilment d'acord sobre polítiques socials que ens interessen tant a l'estat espanyol com a Catalunya, perquè els pressupostos de la Generalitat també depenen d'aprovar els pressupostos de l'Estat, i després això pot crear un clima de confiança, un clima, diguem-ne, de distensió que permeti doncs anar més a fons amb altres qüestions democràtiques, tinguent en compte també, com deia Jordi Cuixart, que els presos tampoc els podem convertir en moneda de canvi de res, no? No, jo crec que són qüestions que estan interrelacionades, però no crec que haguem de condicionar una qüestió a l'altra. Crec que són dos debats que van paral·lels i que hem de trobar la forma en què puguin encaixar i que un no impedeixi que avanci l'altre. No?
En aquest sentit es va malinterpretar, Jaume Asens, l'altre dia quan deia si salta pels aires la legislatura hi haurà una campanya electoral i, en conseqüència, tot això farà que els judicis segurament també s'endarrereixin. Aquests dos calendaris, Jaume Asens, per clarificar la posició que vas marcar l'altre dia.
Sí, a veure, jo no està... Algú va interpretar-ho com si fos una advertència o una
amenaça.
Si fos,
sí, una amenaça, sí.
i evidentment no depèn del nostre espai, per tant no tenim el poder per poder, diguem-ne, amenaçar ningú, no? Però sí que crec que quan en la vida, quan tu prens determinades accions, has de preveure les conseqüències, no? La cadena de conseqüències que s'han de desencadenar. Després pots decidir el que vulguis, però no has de ser conscient. I a vegades crec que, i el passat així ho ha demostrat, no tothom és conscient de les conseqüències que desencadenen determinades accions. Per tant, jo crec que està bé que dibuixem els escenaris possibles que es poden desencadenar amb determinades accions. Volem anar a eleccions, volem que no s'aprovin els pressupostos de la Generalitat, volem alterar el calendari judicial. Són preguntes que són pertinents. Això no vol dir que fer les preguntes signifiqui caure en cap xantatge, no? Què guanyem no aprovant els pressupostos dels més socials de la recent història de l'estat espanyol? Qui guanya no aprovant aquests pressupostos? Guanya la dreta?
Forçar que hi hagi una proposta damunt la taula que sigui política?
Sí, sí, clar. Una proposta política ja ha de ser, evidentment. Ja ha de ser, i crec que perquè hi sigui, els actors, tots els actors implicats, s'han de seure a la taula. I per començar, el que ha de fer el PSOE és reconèixer la legitimitat de l'altre, el que deia abans, no tractar com a criminals, no? Actors que tenen una gran capacitat que tenen una legitimitat democràtica, però també tenen una capacitat de transformació, que això és una certa justícia poètica, que el govern de l'estat espanyol depengui dels independentistes. Això realment, doncs jo crec que genera una responsabilitat important i s'ha de saber administrar, no? Perquè depèn del que es faci, doncs jo crec que es pot enrocar més la situació, es poden facilitar escenaris d'entesa futures i es pot barrar el pas, que és el que més em preocupa a mi i a nosaltres, al meu espai, es pot barrar el pas a la dreta. Crec que hem de dibuixar un cordó sanitari per intentar que el Partit Popular i la seva crossa Ciutadans no torni al poder, perquè quan la dreta agafa el poder no tarda molt en deixar-lo i pot fer autèntics disbarats com hem vist.
Jaume Asens, parlant d'aquesta qüestió, hi haurà els judicis al Suprem, a l'judici de l'Audiència Nacional, hi haurà una interrelació entre les defenses dels casos dels exiliats, on Alemanya, Bèlgica, evidentment el cas de Ginebra o Escòcia, han marcat una determinada línia i han marcat segurament condicionants pels tribunals espanyols. Hi haurà una interrelació entre les defenses davant dels tribunals, el Tribunal Suprem?
Jo crec que hi hauria de ser, sincerament. Crec que el Suprem ha de ser un trampolí per guanyar a Europa. No crec que s'hagi de donar per perdut el judici del Suprem, és molt difícil guanyar-lo, però en tot cas està clar que el que succeeixi allà dependrà molt posteriorment del que succeeixi a Estrasburg, i per això jo sóc dels que penso que estaria molt bé que una figura com el Gonzalo Boyer, que ha demostrat una gran expertesa en la qüestió internacional, i a part que és un abogat amb molta experiència en el Suprem i en l'Audiència Nacional, no només en el pla internacional, doncs crec que seria convenient que hi fos, perquè
permetrà... Que Gonzalo Boye estigués present en la defensa del Suprem, dels presos polítics.
Sí, jo crec que seria una gran bona notícia, ho deia la Gemma Calvet en un article recentment. Seria la unió, no?, el fil conductor que uniria l'estratègia de defensa internacional amb la defensa en el Suprem, més enllà del que deia, també per la meva experiència com a advocat. Jo he conegut molts advocats a Madrid i a Catalunya, i en els meus 20 anys d'advocat en exercici, i crec que el Gonzalo Boye és dels advocats més bons que he conegut, sobretot en aquestes places de Suprem, de l'Audiència, que són places molt difícils. Uh-huh. Els advocats catalans doncs no estem tan acostumats a jugar-hi, sense desmereixer els advocats que hi són, que són tots excel·lents professionals i estan fent una gran feina, però crec que estaria bé que pogués també afegir-se a l'equip jurídic al Gonzalo, no? Igual que vaig recomanar en el seu dia doncs el Toni Comín que agafés el Gonzalo, jo també penso que seria un encert que algun dels acusats doncs pogués comptar amb els seus serveis, no? Per la meva opinió personal, evidentment.
I Jaume Asens, una última qüestió i molt breu. Jaume Asens està integrat en la plataforma dels comuns presentada aquesta setmana per Elisenda Alemany, defensant una posició diferenciada del que en aquests moments està defensant Catalunya en Comú, Ada Colau i Iniciativa?
No estic integrat i, de fet, no em sento gaire cridat per la interpel·lació. La veritat és que jo tinc moltes coincidències amb alguns dels promotors, amb la qüestió nacional, però crec que, sincerament, no han fet les coses bé, ni ho han fet en el moment correcte, i crec que a més, això d'apropiar-se d'un valor fundacional de l'espai, com és el sobiranisme, doncs em sembla un error. Jo, de fet, no tenia coneixement, m'he enterat per la premsa d'aquesta iniciativa, i crec que ningú dubta, doncs, que jo sóc una de les persones que m'he destacat en la defensa, no, de la qüestió nacional. De fet, en la discussió que vam tenir sobre l'1 d'octubre, jo vaig defensar tenir una actitud més desacomplexada, més proactiva en el referèndum d'1 d'octubre, a diferència d'altres sectors més federalistes que deien que era una estafa democràtica, que no s'havia de ser, i recordo que, bueno, els promotors d'aquesta iniciativa que ara han llançat no estaven en la meva posició, que va ser defensada per més del 30% de l'espai, no? Defensava una posició, doncs, de fi, de ser-hi, però no tan activa, posant més el focus en la falta de garanties del referèndum de la Generalitat, i nosaltres pensàvem que s'havia de posar més en l'actitud de l'Estat. És a dir, amb això el que vull dir és que molta gent sobiranista, per exemple, la gent de Desbordem, que té una posició, doncs, de defensa d'una república catalana plenament sobirana, no se'ns ha invitat a participar i no s'ha fet els debats en els espais de decisió intern, i per tant això ha generat un cert malestar. Més enllà de les motivacions de fons que pugui tenir l'iniciativa, que també em generen alguns dubtes, no? Mm-hmm.
Jaume Asens, moltes gràcies per atendre la trucada, la multitrucada, perquè l'hem obligat a abordar diverses qüestions, però valia la pena tenir el seu criteri sobre tot això. Que tinguis un bon dia.
Gràcies, Mònica, bon dia.
Que vagi molt bé. El Matí de Catalunya Ràdio.